comença Camps Magnètics, un programa de Ràdio 90 que parla de la relació entre la música, la ciència i la ciència-ficció. Camps Magnètics, 30 minuts on la música i la paraula es donen la mà a través dels 101.4 de la FM, amb guió de Josep Cuellar i locució d'Eva Ruiz.
Sagan, el nostre convidat avui a Camps Magnètics, és mundialment conegut per aquella famosíssima i meravellosa sèrie divulgativa de televisió anomenada Cosmos. Pocs científics poden dir això, pocs científics són tan coneguts i reconeguts a nivell mundial i popular com Carl Sagan. I és que la sèrie, estrenada el 1980, va ser un èxit planetari massiu. Es va emetre en més de 60 països i la van veure al voltant de 500 milions de persones. Amb Sagan i amb Cosmos, molts vam descobrir per primer cop el fascinant món de l'espai i ens vam apropar als misteris de l'univers, les imatges, amb uns efectes especials sorprenents i meravellosos, i la música inoblidable d'Evangelis embolcallant-ho tot. Aquesta música que estem sentint vam fer d'aquella sèrie un mite en la història de la televisió i una experiència única per a milions de telespectadors. Sagan és molt més que Cosmos, una sèrie que, per altra banda, el va convertir en el millor divulgador científic que ha existit mai. Fixem-nos en com el presenta la Wikipedia en l'edició en anglès. Astrònom, astrofísic, cosmòleg, escriptor, divulgador científic, comunicador de les ciències de l'espai i de la natura, pioner de l'exobiologia i autor, coautor o editor de més de 20 llibres, a part d'uns 600 articles i documents científics. En els propers minuts ens aprovarem a la vida i l'obra d'aquest personatge irrepetible, mort prematurament aviat farà 15 anys. Es tracta tan sols d'una simple pinzellada, com sempre el més recomanable és llegir els seus llibres o, com a mínim, tornar a visionar la sèrie.
Carl Sagan va néixer a Nova York l'any 1934 en el si d'una família modesta de tradició jueva i origen rus. Segons explicava ell mateix, un fet aparentment sense massa importància ocorregut en la seva infantesa el va marcar per la resta de la seva vida. Els seus pares el van dur a visitar la Fira Mundial de Nova York. Això era l'any 1939, quan ell, doncs, en tenia només 5. Allà s'exposaven algunes de les meravelles tecnològiques del moment i Sagan va quedar fascinat. El so convertit en imatge, la llum convertida en so. El món amagava tot un seguit de meravelles que ell no podia ni imaginar. Les lectures de ciència-ficció també van ser decisives. Explica que de jovenet era un apassionat de les novel·les i relats de ciència-ficció i que cada mes esperava amb delit el moment en què arribaven al quiosc les revistes més importants del gènere. Allà hi trobava estímuls per fer-se preguntes sobre temes científics i per intentar trobar-hi respostes. En una ocasió va escriure «La ciència-ficció m'ha dut a la ciència». I quan anys més tard va anunciar a la seva família que volia ser astrònom, ningú no s'hi va oposar. Hi ha vida intel·ligent en algun lloc? Som els éssers humans, els únics habitants de la galàxia, conscients de la seva existència? Aquesta és la pregunta que va obsessionar tota la vida a un Carl Sagan convertit ja en astrònom i pensador de la ciència, i a la qual hi va dedicar totes les seves energies. Des de l'any 1962 i fins a la seva mort, Sagan va ser un dels líders de la comunitat de científics que buscaven vida intel·ligent en altres planetes de l'univers. Quan tenia 30 anys, el 1964, va participar en la primera reunió de l'anomenada Ordre del Dofí, que tenia per objectiu la recerca i l'estudi de la vida extraterrestre. Una de les conseqüències d'aquella reunió va ser la famosa equació Drake, que és un càlcul sobre el nombre de civilitzacions intel·ligents que podrien existir a l'univers i sobre quantes d'aquestes civilitzacions podrien estar intentant de posar-se en contacte amb nosaltres. La reflexió de Carl Sagan a l'hora d'impulsar aquests projectes era la següent. Si, com gairebé tots intuïm, no estem sols a l'univers, no intentar comunicar-nos amb els altres és una desídia imperdonable. I afegia, si finalment es troba intel·ligència extraterrestre, canviarà per sempre la nostra visió de l'univers i de nosaltres mateixos. I si després d'una llarga i sistemàtica recerca no trobem res, potser això ens permetrà valorar millor la singularitat i el valor de la vida a la Terra. En qualsevol cas, és indubtable que l'exploració val la pena. I així va continuar treballant amb aquesta idea. L'any 1966 va publicar un llibre clàssic i fonamental en astronomia moderna, juntament amb l'astrònom rus Iosif Churovsky, Vida intel·ligent a l'univers. També va ser el fundador de la Societat Planetària, un grup de pressió amb més de 100.000 membres i que ha finançat molts experiments en missions planetàries i també radiotelescopis per detectar senyals de l'espai. A més, va col·laborar intensament amb el SETI, el grup de científics que treballen en la recerca d'intel·ligència extraterrestre. Però com que, a més de científic i divulgador, Carl Sagan era també escriptor, un molt bon escriptor, l'any 1985 va decidir donar forma de novel·la als seus somnis i va publicar Contact, Contacte, on es plantejava des de la ficció aquesta recerca de vida al cosmos. La va escriure amb l'ajut de la dona que ara és la seva vídua, Anne Dryan, i té molta part autobiogràfica. D'entrada, perquè encara que el personatge central de la novel·la és una dona, Eleanor Arroway, no hi ha dubte que les experiències i els somnics que expressa el personatge són els del propi Sagan. Més endavant, ell mateix escriuria el guió d'una pel·lícula basada en la novel·la, una pel·lícula titulada igualment Contact i estrenada l'any 1997 i que de ben segur molts haureu vist. Per desgràcia, qui no la va poder veure va ser el propi Sagan, perquè quan es va estrenar ja havia mort. De fet, el guió de la pel·lícula va ser una de les últimes activitats de Carl Sagan abans de morir, un guió que reflecteix molt més fidelment del que sol ser habitual el contingut de la novel·la original. Contact es va filmar en dos llocs molt coneguts i molt entranyables per a Carl Sagan, perquè allà hi va fer la major part de les seves investigacions: el radiotelescopi d'Arecibo, a Puerto Rico, i el Very Large Array, conegut amb les inicials VLA, situat a l'estat nord-americà de Nou Mèxic. Arecibo ha estat utilitzat habitualment pel SETI i té una capacitat tan gran que podria captar un senyal enviat per un radiotelescopi semblant situat a l'altra banda de la galàxia. L'any 1976, el radar, que és com anomenem popularment el radiotelescopi d'Arecibo, la gent de Puerto Rico, va enviar un senyal al cúmul globular M13. Aquest va ser un dels pocs intents que s'han fet d'enviar missatges a l'espai amb l'esperança que algú els rebi i els contesti, en lloc de limitar-nos a esperar que els extraterrestres es posin en contacte amb nosaltres. Al darrere d'aquesta iniciativa hi havia, és clar, Carl Sagan. Com dèiem, l'altra instal·lació que apareix a Contact és el VLA, de Nou Mèxic. De fet, la pel·lícula se centra en la detecció per part de la protagonista d'un senyal de l'espai amb el VLA. I això no és només ficció. Aquest centre té projectes, com el META, que fan una tasca molt intensa de recerca de possibles senyals extraterrestres. Fins ara, sense sort. Però, com ens recordava abans el propi Sagan, si algun dia es produeix el contacte, moltes coses canviaran en la nostra manera d'entendre el món i l'univers. Haurà valgut la pena. De tota manera, Carl Sagan no s'enganyava. Sabia millor que ningú que les enormes distàncies que es donen en l'escala de l'univers podrien ser la causa que mai no s'arribi a produir un contacte. I aleshores es va plantejar una iniciativa curiosa i interessant: enviar un missatge a l'espai per si algun dia, potser quan la vida sobre la Terra ja s'hagi extingit, una desconeguda civilització estel·lar es topa amb ell. Bé, la idea original no va ser seva, sinó d'un periodista científic anomenat Eric Burgess, però ell la va acollir amb entusiasme i va decidir dur-la a terme. Primer, incorporant una placa informativa a les sondes Pioneer 10 i Pioneer 11 i després perfeccionant el missatge en les Voyager 1 i 2. La Voyager 2 es va llançar a l'espai el 20 d'agost de 1977 i la Voyager 1 dues setmanes després, el 5 de setembre. Després de travessar tots els planetes gegants del sistema solar, la Voyager 2, viatjant a una velocitat de 56.000 km per hora, va prendre rumb a l'espai exterior. Com dèiem, la idea era que en aquesta ocasió el missatge fos més ambiciós, més ric i més complex que el de les Pioneer. Una espècie de càpsula del temps que expliqués la història del nostre planeta. La tasca es va encarregar a un comitè dirigit per Carl Sagan i aquesta vegada el missatge no es va gravar en una placa, sinó en un disc fonogràfic d'or. Però l'encàrrec era complicat, perquè com es pot seleccionar el més representatiu d'un planeta tan divers com el nostre, on hi ha 40 milions d'espècies, una de les quals, la humana, ha generat per si sola desenes de cultures durant els darrers 5.000 anys? Al final d'un complicat procés, Carl Sagan i el seu equip van escollir 116 imatges, 50 salutacions, 19 sons inarticulats i 27 peces musicals. Les imatges van des d'un paisatge desèrtic fins al naixement d'un nen. Hi ha salutacions en diferents idiomes i també en el llenguatge de les balenes. Se senten sons de volcans, de pluja, de màquines de tren. I en la part musical hi ha des d'un rock, el Johnny B. Good, fins una cançó dels Pigmeus del Congo, passant per la música clàssica de Bach o Stravinsky.
De març del 2002. l'estació de seguiment de la NASA Robledo de Chavela, on s'hi troben ubicades algunes de les radioantenes més sensibles del món, ha pogut detectar, feble però nítid, un senyal de ràdio provinent de l'espai exterior. El seu origen, un punt situat a una distància de 12.000 milions de quilòmetres, 80 vegades la distància de la Terra al Sol, 2 vegades la distància del Sol a Plutó, és a dir, fora del sistema solar. Es tractava de l'esperat contacte amb una civilització extraterrestre? Senyal provenia de la sonda Pioneer 10 que, contra tot pronòstic i després de tant de temps, s'havia tornat a posar en contacte amb la Terra. Aquest va ser un dels últims missatges que va enviar la nau. Quan la seva font d'alimentació s'esgoti, seguirà el seu viatge silenciós per l'espai exterior cap a l'estrella Aldebaran, a la constel·lació de Taure, a la que tardaran a arribar-hi ni més ni menys que 2 milions d'anys. Aquest ja va ser el destí de la seva germana, la Pioneer 11, que va esgotar la seva energia el 30 de setembre de 1995 i ara viatja en silenci cap a una estrella de la constel·lació de l'Àguila, on arribarà d'aquí a 4 milions d'anys. Aquestes naus, les Pioneer i les Voyager, com si fossin ampolles que ha llançat un nàufrag, porten en el seu interior un missatge destinat a aquells éssers que un dia les puguin trobar. Probablement, tenint en compte que l'espai interestel·lar és enorme i molt buit, mai no seran interceptats. I si alguna vegada ho són, és molt possible que la nostra espècie ja faci milions d'anys que hagi desaparegut. Tot i així, com ha assenyalat algú, hi ha una cosa profundament humana en el sol fet d'intentar aquesta comunicació, en el fet de deixar una petjada nostra per la posteritat. Com va dir Andrew Ian, segona esposa de Carl Sagan i que va participar molt activament en aquest projecte, concretament al Voyager, ella deia, els tècnics van calcular que aquells discos d'or podrien durar 1.000 milions d'anys. Quan és 1.000 milions d'anys? D'aquí 1.000 milions d'anys, els continents de la Terra hauran canviat tant que no serien capaços de reconèixer la superfície del nostre propi planeta. Fa 1.000 milions d'anys, les formes més complexes de la vida a la Terra eren bacteris. En plena cursa armamentística, el nostre futur, fins i tot a curt termini, semblava una perspectiva dubtosa. Els que vam tenir el privilegi de crear el missatge dels Voyager vam actuar amb la sensació de dur a terme una missió sagrada. Semblava que, talment com va fer Noé, estàvem construint l'arca de la cultura humana, l'únic artefacte que sobreviurà en un futur inimaginablement remot.
camps magnètics.
Cada cop més ens anem acostumant a escoltar xifres literalment astronòmiques. Es parla de milions, de bilions i fins i tot de trilions. Però això no vol dir que hi hagi algú capaç d'imaginar-se físicament un bilió o un trilió d'objectes. Per exemple, es diu que en un grapat de terra del tamany d'una cullereta hi cabrien 100 milions de microbis. El nombre de grans de sorra de totes les platges podria ser de més d'un trilió. Això s'hauria d'escriure amb un 1 i 18 zeros al darrere. El d'éssers viu a la Terra s'acostaria al quintilió, és a dir, un 1 i 29 zeros al darrere. La cosa es dispara fins a límits inimaginables si volem saber el nombre de partícules elementals, electrons, protons, neutrons, que hi ha a tot l'univers. Després de l'1, hauríem d'afegir-hi ni més ni menys que 80 zeros. Són xifres que maregen, i és que els números, evidentment, tenen la seva màgia. A vegades diem magnituds sense ser conscients, probablement, del que representen. És evident que per comptar del 0 a l'1 no trigaríem més d'un segon. Per comptar fins a 1.000 segons, és a dir, 17 minuts. Però, i per comptar fins a un milió? Doncs ens caldrien 12 dies. Comptant dia i nit, a raó d'una xifra per segon. Per comptar fins a 1.000 milions, ens hi passaríem 32 anys de la nostra vida. Xifres sorprenents, però encara hi ha més. Per arribar a comptar de 0 fins a 1 bilió, és a dir, un 1 i 12 zeros, ens hauríem d'estar comptant sense parar 32.000 anys, un temps superior al de l'existència de qualsevol civilització damunt la Terra. Per comptar fins a un trilió, farien falta 32.000 milions d'anys. És a dir, per comptar tots els grans de sorra de les platges del nostre planeta, ens caldria estar comptant sense parar 32.000 milions d'anys. Un temps molt superior a l'edat de l'univers. Totes aquestes dades les hem extret d'un magnífic llibre que el nostre convidat avui, Carl Sagan, va escriure poc abans de morir i que es titula Milers de Millones. És una mostra més de la seva capacitat com a divulgador científic, de la capacitat de fer entenedors per al gran públic conceptes científics sovint complicats. En aquest cas, els efectes sorprenents i a vegades perversos que té la progressió geomètrica i el creixement exponencial quan parlem de xifres. Efectes que ell havia estudiat especialment en el que fa referència al creixement demogràfic de la població mundial, un tema que sempre el va preocupar molt. Aquest interès per divulgar i fomentar el coneixement de la ciència el va fer mereixedor l'any 1978 del Premi Pulitzer, el més prestigiós a Estats Units, que va guanyar per la seva obra Los Dragones de l'Edén.
Aquest llibre, Miles de Millones, va ser efectivament l'últim que va escriure Carl Sagan i és com si diguéssim el seu testament intel·lectual, però al mateix temps és també un testimoni humà impressionant. En aquell moment, ell es trobava afectat ja d'una estranya i cruel malaltia que l'obligava a entrar i sortir molt sovint de l'hospital. De fet, ni tan sols va tenir temps per acabar l'apartat d'agraïments del llibre. En els últims capítols i també en l'epíleg final que va signar la seva dona, Andruyan, veiem un Sagan realment tremendament humà, sensible, enamorat de la vida, de la família, de la ciència. Obert i tolerant, encara que fidel, les seves idees i principis. En definitiva, un científic brillant i un home extraordinari que finalment ens va deixar el 20 de desembre de 1996, però la memòria del qual no morirà mai.
camps magnètics.